més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà. UBAC Organyà. Les coses ben fetes.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Marina Rossell canta Mostaquí volum 2, el nou CD amb cançons escollides pel mateix Mostaquí ja a la venda. Es presentarà en concert el 3 de juliol al Teatre Grec de Barcelona. Un disc meravellós.
Ràdio Principat. La Seu d'Urgell, 105.0. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La salut, cosa de tots. Presentat pel doctor Jordi Fàbrega.
Hola, molt bona tarda a tothom. Benvinguts a un nou programa de La salut, cosa de tots. El vostre programa setmanal de salut de Ràdio Estel, Ràdio Principat. És aquest espai que fem des dels estudis de la Seu d'Urgell per a tota Catalunya, on volem parlar, durant una estoneta, 25 minuts, de temes relacionats amb la salut. Recordeu que aquest programa no seria possible sense la nostra productora, la Montse Buera, i els controls tècnics, l'Àlex Alzina. És un espai de salut on ens ajuda molta gent a fer-lo, molta gent de les contrades, molta gent del sistema sanitari, sobretot de la Fundació Sant Hospital, però també de l'ICS i d'altres llocs, i de tant en tant tenim el plaer que ens vingui a visitar algú que no és sanitari, però que ens aporta moltes coses per entendre la salut i per entendre com ens hem de cuidar, perquè, com diu el títol d'aquest programa, la salut és cosa de tots, no només és cosa dels metges o dels sanitaris. De fet, avui parlarem de com hem d'anar segurs i com hem d'anar sense tindre problemes a la muntanya, a passejar per la natura, i per això ens acompanya el Jordi Dalmau, que és tècnic forestal i ornitòleg de l'empresa Ubèrria, de la Seu d'Urgell. Posteriorment, a la pregunta de l'oient, contestarem una pregunta sobre com hem de fer per començar a fer activitat física a partir dels 40, arrel d'una pregunta que, com sempre, ens ha fet un de vostès, concretament el Joan Malgrat. I ens ho explicarà la Maria Arnella, ella és metgessa traumatòloga de la Fundació Sant Hospital. Acabarem, com sempre, amb un nou consell de salut. Avui parlarem de les pigues, de quan ens hem de preocupar i quan hem d'anar al dermatòleg si tenim una piga o si tenim diverses pigues. Som-hi, doncs, anem directes al gra, parlem de l'entrevista d'avui, com ho hem de fer per anar segurs a la muntanya, per no tindre problemes quan volem compartir aquesta estona amb la natura. Per això tenim entre nosaltres el Jordi Dalmau, ja us ho hem dit, ell és tècnic forestal i ornitòleg de l'empresa Ubèrria. Moltes gràcies, Jordi, per estar aquí.
Gràcies, és un plaer, gràcies.
Per situar els nostres oients, exactament a què es dedica vostè?
Doncs jo sóc tècnic forestal, com bé dèieu, i sóc ornitòleg. Em dedico amb l'empresa Ubèrria doncs, a fer estudis per les administracions, sobretot estudis de fauna, també d'hàbitats, d'espècies protegides, a fer seguiments d'aquestes espècies. També tenim una branca professional que és de projectes, sobretot de comunicació ambiental, i també una branca important d'educació ambiental, de fer que les persones, no només la canalla, sinó canalla i adults, tinguem una certa relació amb el medi natural que ens envolta.
Aquest àmbit professional, el Turgell, bàsicament, o una mica de tot?
Sí, una mica de tot. Ja, sens dubte, el gros de la feina el tenim aquí a la nostra comarca, a l'Alt Urgell, però som una empresa de vocació pirinenca, és a dir que... Bueno, hem fet feines i pretenem continuar fent feines a altres comarques pirinenques.
Vale, molt bé. Ornitòleg vol dir ocells.
Exacte,
no?
Vale. Persona que estudia les aus.
Les aus. Sí. Vale. Molt bé. Aviam, anem ja al gra, al programa de salut. Anem sí, a parlar sí. Una mica. En general, quan nosaltres anem a la muntanya, els catalans, que anem a fer una passejada per la muntanya, solem prendre precaucions... O és com aquell que va a les Rambles i no miro res?
Aviam, una generalització sobre aquest tema no és fàcil de fer. Jo, per l'experiència que tinc fent, per exemple, uns quants anys que fa que faig guiatges amb persones, en general penso que la gent, quan han vingut a fer activitats amb nosaltres, venen bastant equipades.
Bastant equipades.
Sí, bastant conscienciades del medi en què es desenvoluparà l'activitat. Això no treu que ja hi hagi hagut, i tinc records de vegades, de gent, doncs, curiosament, gent jove, o sigui, potser la que té més informació a l'abast, però potser per l'efecte de quiosc de tantíssima informació, passa d'aquesta informació, i és potser on ens hem trobat amb l'excepció de venir gent jove a fer sortides molt mal equipats. Però en general crec que sí, que la gent sap on va i com s'hi ha d'anar.
Quines coses haurien de tindre en compte? El més important, abans de programar una sortida a la natura, què seria el bàsic, el més important?
Jo crec que el bàsic és conèixer molt bé la teva condició física, saber a què estàs preparat per fer, o sigui, no voler fer coses que estan fora del teu abast, i amb això ser molt, molt sincer amb un mateix. Tenir en compte l'accés fins a aquell lloc, o sigui, una qüestió més que de salut ja podríem dir que és de facilitat de fer l'activitat, sobretot si hem d'anar a algun lloc de la muntanya, saber com s'hi accedeix, si hi ha un camí forestal, si és una finca privada, si és una carretera estreta, doncs a l'hora de la conducció tenir una certa precaució. Estic pensant molt en comarques com les nostres de l'alta de muntanya.
Comarques pirinaiques,
sí,
no?
Sí. I després ja efectes purament ja allò de l'equipament de cadascú. És molt important tenir en compte la previsió meteorològica, saber, a veure, ja sabem que de vegades les previsions són això, són previsions, i per tant no sempre són com un llegit o com un escoltat a la tele o a la ràdio, però fer-ne cas és molt important. I després l'equipació. L'equipació és molt important, el calçat, per raons òbvies, i també l'abric, o sigui, és bo sempre pecar de prudents, val més una peça que ens sobri que no que ens falti.
Sí, val més portar més cosa de que me la tinga que treure que no que després la necessite
sí,
i no la porti.
Exacte,
no?
Aviam, sense exagerar, però sí, sempre val més allò, un impermeable, doncs pel que ocupen els que hi ha actualment al mercat, val la pena dur-lo sempre, no fos cas, perquè a la muntanya el temps pot canviar amb bastanta rapidesa.
Encara que la predicció meteorològica em digui que farà un dia de sol espatarrant.
Pot passar, sí, sí, i viceversa, pot anunciar mal temps i en realitat acaba fent bo. Jo penso que és això. És important també l'aspecte nutritiu o alimentari, dependrà de l'activitat, lo llarga que sigui, però teniu en compte això, i sobretot la hidratació, l'aigua.
Aigua. La hidratació és aigua.
Sí, 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 sí. Això sí que és una cosa que nosaltres amb les nostres sortides, sobretot amb canalla, hi fem èmfasi, res de begudes gasoses, res de begudes endolcides, aigua que ens hidratarà perfectament.
Hem de portar alguna mena de farmaciola? Una cosa bàsica?
Si la tenim a mà i estem conscienciats amb el tema, és bo que sigui així. De fet, nosaltres a les nostres sortides sempre els guies portem cadascú la seva farmaciola, de ben bé primers auxilis, però que en tot cas per parar un tall, una petita hemorràgia, un desinfectant... Amb canalla hi fa moltíssim l'efecte placebo que poden fer alguns d'aquests...
Alguns xarops.
Sí, entenem-nos, vull dir, de vegades allò, una simple tirita posada amb un cop, que en realitat no és res, ajuda que la persona, doncs, bueno, en aquell cas la criatura, se senti més acompanyada o més ben tractada. I ja està, vull dir que és una farmaciola...
És mínima. És mínima. Més que res per alguna ferida o alguna cosa que et pugui succeir.
És bo
no?
també portar una manta tèrmica d'aquestes que són molt barates, molt, molt lleugeres, pesen poquíssim, ocupen poquíssim, però en cas d'haver d'estar quiets en un punt perquè ens han fet un mal ja una mica més greu, doncs ens pot mantenir l'escalfor corporal una bona estona.
Si ens fem mal, si patim un accident estant a la muntanya o si ens perdem, com ho hem de fer? Com hem d'avisar? Qui hem d'avisar?
Bé, el millor, si tenim allò, la consciència clara de que ens hem perdut, o sigui, no és allò que diguis, hosti, és que estic trigant una mica i estic una mica desorientat. No, que veiem clarament que ens hem perdut, el millor és demanar auxili si tenim un telèfon mòbil. Això, mobilitat de dia, és importantíssim. A hores d'ara, més o menys tothom disposa d'aquests aparells, val la pena portar-los. Portar-los sempre carregats, perquè també és allò típic de que, ostres, el duc...
Quan et va fer falta, tens la bateria esgotada.
Exacte. I en cas que hi hagi cobertura, que a la muntanya no sempre és possible, doncs trucar al 012. És el servei de... O sigui, el telèfon d'emergències.
Telèfon d'emergències.
I a partir d'allà ens canalitzaran cap al servei que correspongui, sigui sanitari, sigui de rescatament, per venir-nos a atendre. Però insisteixo en que n'hem de ser conscients, perquè, és clar, la mobilització de tot un equip de rescat no és cosa barata, no és cosa petita. Clar. O sigui, és una despesa i una mobilització logística molt important.
Que no podem trucar perquè ara mateix no sé on em trobo i potser caminant 10 metres trobo la carretera, no?
Exacte, exacte. Hem de tenir sentit comú.
Abans que ens comentava de quan anem amb la canalla, quines precaucions especials hem de tindre quan sortim amb nens?
A efectes del desenvolupament d'una activitat, d'una excursió, posem pel cas, que és el que nosaltres hem treballat més, veiem clarament, tenim molt en compte les distàncies que recorrerem, hem de ser realistes i dependrà de... Nosaltres serem els que millor coneixerem doncs, els nostres fills, si estem parlant d'una sortida familiar. no vulguem fer més del compte, perquè a més l'efecte pot acabar sent contrari, pot acabar sent que hi ha comptes de gaudir de l'entorn l'acabin maleint, perquè sigui un pal de sortida, perquè estan cansats. Siguem moderats, val més poquet i sovint anar sortint, que no un dia de tant en tant fer una gran excursió.
Fer la gran excursió que els acabarà rebentant i que no voldran tornar a sortir mai més.
Llavors, penso que el que hem de pretendre és que hi hagi una relació lúdica amb l'entorn, i això s'aconsegueix a base d'anar-ho fent mica en mica i així ens en sortides al seu nivell. Tenim clar això? A veure, és important, si ens atencem a cursos fluvials, a rius, torrents, tenim molt en compte que són les vores dels rius són un lloc per jugar magnífic, la canalla i els adults, però als nens els agrada moltíssim jugar a l'aigua, però hem de tenir molt en compte que són superfícies que a vegades poden tenir algun perill intrínsec, com pugui ser el mateix cabal de l'aigua. És una obvietat, però de vegades es pot fer una miqueta el ximple de deixar fer més del compte i al final tenir un ensurt. I sobretot vigilar molt amb, que el, amb relliscar, perquè les vores dels rius, dels torrents, són superfícies lliscoses i ens pot causar un cop, una contusió que pot ser dolorosa o fins i tot una fractura. Tenir en compte, per exemple, de jugar, o si es juga o si es fa una activitat a prop de llocs que hi hagi molta roca, doncs tenir en compte el llançament de pedres, la caiguda de pedres, els despreniments que hi pugui haver. A l'hora de remenar segons quines superfícies, això mateix, pedres o llocs molt secs, tenir en compte que hi pot haver en alguns llocs algun rèptil, i concretament alguna serp, i hi ha serps. O sigui, de totes les serps que tenim a Catalunya, només una és verinosa.
Ara li anem a preguntar, per exemple, els animals que ens podem trobar que ens poden donar problemes.
Bueno, pues, en el cas de les serps hi ha molta mitologia i molta fantasia encara ara estesa per tot arreu. A veure, serp verinosa per nosaltres només n'hi ha una, que és l'escurçó. Hem de pensar que les serps no ataquen per fer mal, sinó és simplement un mecanisme de defensa.
L'escurçó és el que en castellà es diu la víbora?
Exacte. Aquest mecanisme de defensa, que és el seu verí, en realitat és un mecanisme per adormir les seves preses i acabar-se-les depredant. Per tant, no està pensat per atacar els humans o els nens que puguin haver-hi en un lloc o les persones grans, però sí que en un cas de perill, doncs l'animal pot defensar-se d'aquesta manera. Molt sovint, a l'escurçó el que fa és fer el que s'anomena una picada seca. O sigui, pot arribar a picar, a marcar els ullals, però no haver inoculat verí. Perquè el verí és una substància molt costosa energèticament de produir i l'animal la mesura molt abans d'anar-la gastant amb els dits o els turmells dels humans.
És a dir, que pot ser que ens mossegui i només que no per espantar-nos, però no vulgui gastar, perquè si ens mossega i ens inocula o no verí, és perquè ella nota que nosaltres l'estem...
Sí.
És una amenaça per a ella.
Total, sí,
És a dir, si la deixem estar,
sí.
Si nosaltres deixem estar un escurçó, en teoria no ens vindrà a atacar.
No, i a la pràctica tampoc.
I a la pràctica tampoc.
No, jo ho puc dir, ja m'hi he trobat en més d'una ocasió i senzillament l'escurçó allà, jo aquí i tots contents.
I quan et trobes una serp, com saps que és un escurçó?
Bueno, això valdria la pena tenir en compte quatre detalls. Un és la forma del cap. Ja sé que la gent dirà, m'estaré a mirar la forma del cap de la serp. Ja ho sé, però bueno, si volem saber si és un escurçó, ho hem de fer, perquè si no, tot serà també fantasia. La gent veu escurçons a tot arreu i la veritat és que molt sovint no ho són.
No ho són, sí.
No, són altres espècies de serps que ens poden fer més o menys gràcia o més o menys por, però que no són gens perilloses. S'ha de mirar la forma del cap, que és més allà triangular, les escates del cap i la nineta dels ulls. Són més o menys les parts que ens poden diferenciar un escurçó de la resta de serps.
Independentment de que sigui un escurçó o no, si veus una serp, el prudent és deixar-la estar.
Sí, sí.
No. Tu vas allà gaudir de la natura i l'observes i prou.
Sí, sí. No.
És a dir, sí que és veritat que la canalla té tendència de seguida a ficar el pal.
Sí, bueno, sí, i a més és allò molt... Es vere molt trobar un serp viu, així una mica gran, i si és una serp, doncs té aquell punt com de cosa així una
exòtica.
Mica exòtica o estranya, però bueno, aquí és on hem d'intentar canalitzar els adults que acompanyem la sortida, doncs, bueno, doncs, amb una mica d'inquietud per observar, però no entrar ni a molestar ni a jugar excessivament perquè podríem acabar tenint un problema.
Aquest seria l'únic animal que ens ha de preocupar, l'escurçó, en principi no...
Bueno, hi ha algun insecte o algun... Perdó, no insecte, sinó algun artròpode, algun invertebrat, com puguin ser els escorpins. Aquí tenim escorpins també i també poden tenir tenen una picada que pot ser dolorosa. Alguns insectes, ara sí, com les avespes, les abelles, que hem de tenir en compte, doncs sempre vigilar, sobretot és una qüestió més de tenir ulls i ser prudent, i no posar mans, per exemple, en llocs on puguem preveure que hi pot haver un vesper. Pugui ser a sota d'un moble, per exemple, amb una casa de pagès o amb una casa de segona residència, doncs, que no hi anem gaire sovint i potser quan hi anem un dia agafem una cadira i just a sota la cadira allà hi ha un niu de vespes, coses per l'estil. Hi ha l'escolopendra, és un altre artròpode, que també la seva... L'escolopendra és com un mil peus, una mica gros, de color grogós, que té unes pinces que provoquen una picada bastant dolorosa, també. Vigilar molt si juguem amb pedres, doncs, quan aixequem pedres...
Que no estigui just a sota.
Exacte, molt sovint.
En principi, tots aquests que estàs comentant, Jordi, bàsicament el que fan és picada dolorosa.
Sí.
Però no hi haveria aquí que ens pugui comprometre la vida ni...
Aviam, el cas seria el de l'escurçó.
Exacte, l'escurçó... O sigui, l'únic que ens pot comprometre la vida per entendre'ns i que es pot tindre que ficar un antídot és el de l'escurçó.
Exacte,
La resta ens fa mal, se'ns pot inflar més o menys.
I potser serà prudent anar a acudir a les urgències a que s'ho mirin.
Sí.
Però en tot cas no hem de patir gaire més.
I si veiem diferents fruits, jo vaig a passejar per la muntanya, en trobo maduixes, en trobo mores, jo m'ho puc menjar tranquil·lament?
Aviam, la resposta immediata que m'ha vingut al cap és sí. Sempre, com deia, fem servir el sentit comú. Per exemple, fruita o qualsevol d'aquestes fruites que has anomenat o altres, a prop d'un camí molt transitat, en què hi pugui haver molta acumulació de pols, ja el mateix aspecte que tindrà la fruita potser ens farà desestimar de tastar-la i anar potser un tros més enllà, més apartats d'aquell lloc, que la fruita estarà més neta. Si tot i així ens la volem menjar, tinguem la precaució de rentar-la. És tan senzill i tan obvi com això. Com sempre es diu, i molt ara a la tardor, que es pensa en els bolets, només cal que... O sigui, només mengem, sisplau, allò que coneguem. O sigui, la resta, no fem provatures, no fem invents, allà amb quin gust té...
Perquè... O sigui, és així de senzill. Sí, pot ser el bolet més bo del món, que si no saps que ho és, no el toques.
Exacte, i te'n pots estar, al mercat t'ofereix moltíssims altres aliments, que no aquell bolet en concret, que potser t'ha fet molta il·lusió acollir-lo tu, però que et pot tenir conseqüències, en algun cas, aquí sí, molt perilloses.
Clar, sí, en el cas del bolet realment sí que podem estar patint, parlant de coses serioses.
Hem de pensar que hi ha bolets que són mortals, o sigui, no tòxics, són mortals, o sigui, si ens els mengem ens morim, així. I n'hi ha, o sigui, n'hi ha, llavors, és un perill? No, depèn, també pot ser un perill creuar una carretera. Som prudents per una cosa, siguem-ho per l'altra.
Jo tenia un professor de medicina que em deia que tots els bolets són comestibles, però uns només una vegada.
Ah. És un bon acudit.
Bueno, què ens han deixat pel tinter, Jordi? Aviam, alguna coseta
per
acabar ja l'entrevista.
És molt important, també, quan feia la referència al... a la previsió meteorològica, tenir en compte el sol, la protecció solar, això des dels àmbits mèdics s'ha vist de tot sovint, doncs que s'ha de tenir molta precaució amb la protecció solar i més pensant en infants o en gent gran o en gent que ja no cal dir si té algun tipus de problema a l'epidermis, a la pell, està claríssim. Sobretot en els nens petits també, doncs, la hidratació sovint i especialment, ara anem de cara tardor, hivern, i les sortides doncs, no són tan caloroses ni de bon tros, però sí que quan torni a venir el bon temps tinguem present, doncs, encara que no tinguin set, allò...
Anar insistint en que vagi bevent aigua,
sí,
perquè...
Sempre és bo. Com a coses així, penso que són les més principals. Després, a l'hora de conduir l'activitat, potser val la pena tenir molt en compte per on es transiti, doncs, mirar el tipus de vegetació que hi ha, per exemple, vegetació molt punxent, que pot causar esgarrinxades, punxades. N'hi ha que són molt doloroses. Hi ha l'arç blanc, per exemple, que és un arbust que el tenim aquí i és molt comú. La punxada d'arç blanc és molt dolorosa i fa amb facilitat s'infecta. Llavors, són petits consells allò de tenir en compte a l'hora de sortir. Si se circula per corriols, procurar doncs, anar allò, en fila índia, més que res perquè són espais estrets i que de vegades a les vores hi pot haver doncs, o bé un talús que podria causar una caiguda, o bé hi pot haver, no sé, per exemple, en alguns casos hi ha corriols que van per la vora de propietats privades. Ja no és per una qüestió de salut, és per una qüestió d'invasió de la
propietat. D'invasió de la propietat privada, correcte. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Ha estat un veritable plaer. M'agradaria tindre molt més temps per dedicar, perquè la veritat és que és una conversa molt agradable. Un plaer estar amb nosaltres, Jordi. Gràcies.
Moltes gràcies.
La pregunta de l'oient.
Espai patrocinat per Cal Soldat.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Doncs un cop hem escoltat el Jordi Dalmau, seguim avançant amb la pregunta de l'oient. Recordin que perquè nosaltres puguem contestar els seus dubtes ens els tenen que fer arribar, o bé a través del mail consultasalut@radiostel.cat o bé a través del telèfon al 93 409 27 77. Avui contestarem la pregunta que ens ha fet arribar la Joana Malgrat. La Joana ens ha preguntat: tinc sobre la quarantena d'edat i vull començar a fer esport. Quines precaucions he de tenir? Hem transmès aquesta pregunta a la doctora Maria Arnella. Ella és traumatòloga de la Fundació Sant Hospital, que amablement ens ha respost. Així doncs, doctora Arnella, quines precaucions té que tenir la Joana o qui com ella vulgui començar a fer esport a partir dels 40?
L'activitat física regular, sumat a uns bons hàbits alimenticis, sempre milloren la salut. En quant a l'edat per començar a fer esport, totes les edats són bones i milloren i prevenen malalties com la hipertensió, regulen l'obesitat o prevenen la diabetis. Per tant, tindre 40 anys, estàs al mig de la teva vida. A part d'això, en la dona també tenen efectes més selectius, com per exemple preveuen malalties cerebrovasculars, com per exemple problemes cerebrals o cardíacs. Per començar-lo a fer, no tens cap problema. Pots començar depenent de que tu coneixis les teves pròpies limitacions per fer un tipus d'esport o que tinguis unes preferències particulars per dedicar-te a fer un esport o un altre i depèn la teva disponibilitat de temps i recursos. Amb tot això, pots fer qualsevol tipus d'esport. Però el més aconsellable és començar per un esport moderat, com pot ser caminar, ballar, córrer, i a partir d'aquí, si tu et vas sentir bé, pots començar a fer un esport de manera més progressiva. No sé, bicicleta, natació, hockey, dintre del que t'agradi. També té molts efectes beneficiosos i és molt gratificant a nivell psicològic, perquè l'esport disminueix l'estrès, l'ansietat, disminueix la depressió i millora també l'insomni. O sigui, fer un exercici moderat a totes les edats, al dematí o a la tarda, millora l'insomni, o sigui que pots dormir molt millor. I també l'esport practicat en grup promou la integració social. Totes aquestes coses pues, crec que són importants per totes les persones i especialment per la dona. També la dona, la menopausa, també tot això pues, t'ajudarà pues, a millorar la flexibilitat, l'equilibri o augmenta la força muscular, encara que ara no estiguis en fase menopàusica, però que quan arribi el moment, tot això també et donarà un ventall d'estar en forma física molt millor que no fer-lo i que tindre una activitat sedentària. Per tant, crec que és molt saludable en totes les edats i més en la teva, que estàs a meitat de la vida.
El Consell de Salut.
I anem acabant. Acabarem, com sempre, amb els nostres consells de salut. Avui la Montse ens ha preparat quan hem d'anar al dermatòleg, si tenim pigues o si tenim alguna piga que ens preocupi. Escoltem-la.
Una piga és una lesió benigna formada per les cèl·lules que sintetitzen el pigment de la pell o melanòcits. Es manifesta habitualment com una taca de color marró o negre a la pell. A diferència de les congènites, que habitualment persisteixen immodificables, les pigues adquirides normalment van canviant lentament al llarg dels anys, amb una pèrdua de la quantitat de pigment i sovint fent-se més boterudes i amb una superfície verrucosa. No hi ha zones perilloses per les pigues, si bé és cert que en àrees de fregadissa, plecs, palmells, plantes dels peus, és més freqüent que el metge extirpi les pigues degut a que sovint presenten canvis inflamatoris o traumàtics que poden dificultar-ne el seguiment. Si teniu moltes pigues, cal evitar les cremades solars i l'exposició intensa al sol. Els signes que tenen que cridar l'atenció en una piga venen definits per les inicials A, B, C, D. La gran majoria de les lesions susceptibles de ser estirpades compleixen més d'un d'aquests quatre criteris. A, asimetria, vol dir forma irregular. B, vores, bordes, irregulars. C, color, canvis de color o la presència de dos o més colors. I D, diàmetre o mida superior a 6 mil·límetres.
Doncs fins aquí hem arribat, amb aquest nou programa de La Salut, cosa de tots. El vostre programa de salut que fem des de la Seu d'Urgell per a tota Catalunya. De fet, per a tot el món, si ens volen escoltar per internet. Res més, esperem que aquest programa hagi estat del seu interès, ens hagi ajudat a comprendre i entendre moltes més coses i esperem trobar-los, com sempre, aquí, a Ràdio Principat. Com sempre, mengin sa, facin exercici. Des dels estudis de Ràdio Principat de la Seu d'Urgell, els desitgem una molt bona setmana.